Atles Subversiu.
És l'hora d'obrir les pàgines d'aquest Atles. Cada diumenge coneixem altres llocs del món sense sortir de l'estudi i des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a... Argentina. I creuem l'Atlàntic per fer-nos ressò d'una efemèride. Tal dia com avui, del 1985, va començar el judici a les juntes militars de la dictadura per violacions massives dels drets humans per ordre de l'aleshores president Raúl Alfonsín. Un fet únic a l'Amèrica Llatina. Després de 17 setmanes de procés, es va decidir condemnar la cúpula militar liderada pel dictador Jorge Videla. Què ens explicarà l'Antoni Dalmases a la seva postal?
La postal, Antoni Dalmases.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el mundo.
Bona vigília de Sant Jordi, amics del suplement. Escric des de la que els conquistadors espanyols van batejar el 1580 com la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, que avui, ja del tot independent de l'imperio, coneixem com a Buenos Aires, la capital federal de l'Argentina, situada a l'estuari del Riu de la Plata, on conflueixen capdalosos el Paranà i l'Uruguai per arribar a l'oceà Atlàntic. Els gairebé 3 milions de porteños estan orgullosos de la seva ciutat, amb tota la raó. Formada de successives i continuades corrents d'immigrants al llarg dels segles, pels carrers dels 48 barris que la formen es poden trobar evidències de la rica varietat de procedències dels que viuen. Sobretot en els edificis d'algunes zones, on es noten les influències dels tècnics, arquitectes i enginyers francesos, italians i britànics que al segle XIX van ser cridats per modernitzar-la i mirar d'esborrar el passat espanyol, que no consideraven adequat per a la vida moderna. Ja es veu que els argentins són gent intel·ligent. D'aquí l'urbanització amb grans avingudes del Viejo Buenos Aires que, en aquesta benèvola tardor austral, travesso per fer el meu humil homenatge a les Madres de la Plaza de Mayo, aquelles dones que buscaven fills i nets segrestats i assassinats i que amb la seva insistent paciència van aconseguir fer justícia desemmascarant l'exèrcit de psicòpates que els governava. És també un reconeixement a tots els argentins que van fer el que el meu país no es va saber fer o voler fer, aplicar la justícia als culpables del sofriment de la dictadura. I segurament per això estem com estem. Des de 1977, cada dijous caminaven, obligades pels policies que els prohibien aturar-se, al voltant del monument que hi ha al centre d'aquesta plaça, amb els seus mocadors blancs al cap i una tenacitat valenta que va acabar desgastant la barbàrie. Encara avui són algunes d'elles. Dijous passat van fer la marxa 2088 de la seva història davant de la seu presidencial. Passejo per aquest barri que porta el nom de Montserrat, de carrers de quadrícula perfecta com a l'Eixample barceloní, i agafo el subte, el metro, per anar fins al barri de Palermo, una de les zones residencials on hi ha els Bosques de Palermo, una extensió verda de 40 hectàrees amb diversos parcs, amb arbres, flors i llacs. L'indret, plàcid i feliç, contrasta amb els barris del sud de la ciutat, més atapeïts de cases i de gent, amb poc espai verd. És, naturalment, la zona de les classes menys afavorides. Però Buenos Aires és tan gran que les distàncies se'n fan eternes. Vull visitar el port fluvial que connecta el país amb l'Uruguai, prendre'm un bife de carn deliciosa del país i experimentar el gust d'un mate bien cebado en homenatge al gran Julio Cortázar. No em podré quedar a la Fira Internacional del Llibre que comença dijous vinent, amb Paul Auster, Germina Ressa i altres autors que m'interessen, però demà sí que m'escaparé fins a Rosario, a 300 km al nord, remuntant el Paranà, perquè Rosario és el Betlem dels culers, que allà hi va néixer Leo Messi. Mentrestant, aclaparat per una ciutat tan gran, tan variada i bonica, amb una gent tan amable que canta quan parla, tiro la postal a la bústia tot xiulant el Libertango de l'inconmensurable Astor Piazzolla, admirat, revolucionari i renovador del tango del segle XX. Salut i llarga vida i una primavera de llibertat als catalans de bé des d'aquest poble que també va lluitar per desfer-se dels colonitzadors.
Gràcies, com sempre, per aquest retrat d'Almases. Argentina, més de 44 milions d'habitants, independitzada de l'imperi espanyol el 9 de juliol del 1816. És un país amb una superfície de més de 3.700 quilòmetres quadrats. Això fa que tingui una varietat de paisatges i de climes espectaculars, de les cataractes d'Iguazú a l'Antàrtida. Tots aquests paratges podrien ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Albert Biorlegui.
A l'Atles Subversiu d'avui tornem a fer les Amèriques i ens n'anem a l'Argentina, país sobirà de l'hemisferi sud, republicà, demòcrata, representatiu i federal, que amb més de 40 milions d'habitants censats és un dels països amb forts lligams amb Espanya, però també amb Paraguai, Bolívia, Xile, Perú i Itàlia. Com sempre, donarem una ràpida ullada a la seva història en només 3 pel·lícules i una cançó.
Estoy cansado de buscar algún lugar encontraré.
Com acostuma a passar amb Amèrica, la història sembla que es compta des de l'arribada dels conqueridors espanyols i no la dels testimonis dels pobles que originàriament ocupaven el país, que en el cas d'Argentina es remunten a fa uns 12 o 13 mil anys. A partir del segle XVI, l'imperi espanyol va conquerir un terç de l'actual territori argentí, i al segle XVII es van establir missions jesuïtes entre els pobles guaranís, un fet que va ser retratat l'any 1986 en una famosa pel·lícula de Roland Joffé amb Robert De Niro i Jeremy Irons de protagonistes, La Misión.
Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido. Agradecédselo a los guaranís. ¿Cómo? Leed esto. Si tuviere tanta fe como para mover montañas, mas no tuviere caridad, nada soy.
La lluita per la independència contra Espanya marcaria bona part del segle XIX. En el cas d'Argentina, diversos militars s'hi van apuntar, però el més destacat de tots va ser José San Martín, que es considera el major heroi militar del país i que, juntament amb Simón Bolívar, va ser un dels màxims responsables de les gestes alliberadores que van acabar amb la presència espanyola al continent. El 1970, Torres Nilsson dirigiria El Santo de la Espada, recreant la seva biografia.
Medio que sustituir la mano fuerte que nos ha salvado.
Mi misión es mandar un ejército y afianzar la libertad de la América del Sur.
Brindo entonces por el libertador de Chile y futuro libertador del Perú. ¡Salud!
¡Salud!
Com la immensa majoria dels països, el segle XX ha estat convuls per a Argentina i un dels episodis més foscos és el que va tenir lloc l'any 1983 amb la Guerra de les Malvines, que acabaria amb la derrota argentina, el col·lapse del règim militar vigent i la convocatòria d'unes eleccions que donarien el triomf a Raúl Alfonsín. El conflicte bèl·lic està tractat al cinema en diverses ocasions i una de les més destacades va ser Los Chicos de la Guerra, que Bebe Camin va dirigir l'any 1984.
Però per què? Per què tiene que mandar un chico como Fabián? ¿Por qué no mandan a sus propios hijos? ¿Quiénes son ellos para mandar a un chico como Fabián que no tiene nada que ver con nada?
Cálmate, no es el único que va a ir.
Pero es mi único hijo.
La història del segle XX a Argentina, però, no s'entén sense Eva Perón, actriu i política, primera dama de l'Argentina i segona esposa del president Juan Domingo Perón, que va morir als 33 anys l'any 1952 i que encara, d'alguna manera o altra, continua ben present a la política argentina. Andrew Lloyd Webber i Tim Rice en van fer un exitós musical, Evita, la cançó més coneguda del qual és aquest No llores por mi Argentina, que avui ens interpreta Nacha Guevara.
Los ojos por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, que necesito.
Gràcies per la tria, Beorlegui. Artur Ramon, bon diumenge, com va tot?
Bon diumenge, molt bé, i tu, Mercè?
Bé, estic bé, dia primaveral, demà Sant Jordi, per tant, estem contents i feliços. I també estem feliços perquè cada setmana tenim l'oportunitat de viatjar a través de l'art. Sempre el que fem en aquest espai és obrir un museu en algun lloc del món. I avui hem escollit Argentina, tu, perquè aquest diumenge, 22 d'abril, fa exactament 33 anys d'això.
Por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, Accessoria legat, artículo 12 del Código Penal.
El 22 d'abril de 1985 van començar els judicis contra les juntes militars de la dictadura per violacions massives dels drets humans. Per això avui viatgem fins a l'Argentina. Déu-n'hi-do aquest document històric, Artur. Però ens centrem no tant en l'apartat històric de la història contemporània de l'Argentina, sinó a través del seu art. No sé si ha estat un país gaire actiu a nivell artístic, l'Argentina.
Mira, jo crec que és un país que al segle XX, sobretot, és molt important en la literatura, amb tot el boom, amb grans escriptors, no cal dir Cortázar i Borges, els primers.
Sí.
I Amar potser no està en aquest nivell, que és un nivell excels, a dalt de tot. Però sí que veurem que hi ha artistes tant del segle XX com del XXI que tenen el seu interès i els explicarem.
Fantàstic, doncs avui amb l'Artur Ramon descobrim l'art argentí. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra. I comencem amb un paisatge urbà d'estil cubista, ho dic bé?
Sí, sí, molt bé. Molt bé, és exactament així, és un postcubista, però és d'un artista que jo crec que és potser dels més interessants com a pintor dins de l'avantguarda argentina als anys 20, que deuria ser un home molt, molt, molt intel·ligent, perquè fixa't, es deia Oscar Agustín Alejandro Schull Solari,
sí.
I de seguida es va posar Schull Solar.
Schull Solar.
Que això ja t'explica que és algú intel·ligent, que dius, mira, anem a abreviar i anem a fer-ho fàcil. Schull Solar, que és preciós, no?, com a nom d'artista.
Entra bé, i tant.
Entra molt bé. Va ser molt amic de Borges, de Macedonio Fernández, d'Oliveiro Gorrondi, és a dir, de tots els grans intel·lectuals de l'època. I va tenir una vida molt curiosa, perquè es veu que coneixia 20 idiomes. Parlava 20 idiomes.
Què dius?
Sí, 20? Sí, increïble. 20 idiomes. I va ser inventor d'unes llengües pròpies, una panllengua, el neocriollo. Era veritablement un home amb un cap, jo crec, que li anava...
Una persona molt creativa.
Molt, 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 molt.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, va inventar-se el panajedrez, va inventar-se un piano amb tres files de tecles, era astròleg, era un home esotèric. Tot això, d'alguna forma, es veu en la seva obra. I hi ha un petit escrit, que si em permets el llegiré ràpidament,
sí.
De Borges, que l'explica millor que ningú. Cito textualment, «Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo perfecto en la indigente ironía y en la generosa amistad. Schull Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época».
Una bona manera de definir-lo, no? Com a esdeveniment singular, clar. Com
sí,
pots
sí.
definir una persona amb aquesta capacitat, vaja, per crear, per estar estimulat constantment, no?
És increïble.
És increïble.
I això es veu en la seva obra. Fixa't en aquest quadre en el que sembla que els edificis és un paisatge urbà,
sí.
I els edificis de repent es converteixen en un calidoscopi de formes geomètriques, especialment triangulars, i amb aquests colors tan forts, aquests colors que van com de sorbet de maduixa, amb grisos, amb ocres. Jo el trobo, vaja, he vist alguna obra, més obres d'ell en els museus d'art moderna, se'n troben. I és sempre té una cosa especial, Schull Solar.
Un bon descobriment, aquest de Schull Solar, en paraules de Jorge Luis Borges, un esdeveniment singular. Amb l'Artur Ramon estem obrint un museu imaginari a l'Argentina. Anem a la segona obra, a veure què has portat. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave. I de la pintura passem a l'escultura, que també sempre n'introdueixes i descobrim noms nous en aquest gènere, en aquest àmbit. I també és impactant aquesta escultura, una escultura d'un artista que es diu Fabián Rucco, no?
D'un artista, Fabián Rucco, que va néixer el 1973 a Rosario. que és on també va néixer un artista que treballa molt a prop d'aquí.
Home, Déu, no? Dieu el Déu, no?
Sí, sí, els argentins tenen a Déu i tenen el Papa.
Sí.
Ja saps, no, la broma aquesta? Doncs sí, sí, Fabián Rucco és molt interessant i aquesta escultura, fixa't, aquesta figura agenollada asseguda a la gatzoneta, que té aquests braços llarguíssims.
I les mans
que
també.
Que acaben amb unes mans enormes.
Tot desproporcionat.
Sí, i és una pedra molt bonica, és una pedra negra de Calatorao i molt brunyida, molt brillant, i que té una textura preciosa. Aquest és un artista de la figuració, molt vinculat a la Universitat de Rosario, i molt reconegut, i sempre ha fet obra, sobretot sobre fusta. Aquesta és una excepció dins de la seva producció.
Què és? Quin és el material?
És una pedra calatora, és una pedra negra, i que té com un
calatora,
element...
Calatora, no l'havia sentit mai.
Sí, és una pedra que s'utilitza habitualment per fer aquestes figures, sobretot negres i brillants, no? I llavors el Fabián Rucco sempre ens parla de la condició humana, dels desheretats, a través d'aquesta búsqueda de les formes i sempre molt desproporcionant molt els elements anatòmics, no? Com passa aquí amb aquestes mans que són increïbles, que estan agafades. I a mi em sembla un artista molt destacable dins de l'art actual, de l'art contemporani argentí.
Què creus que representa aquesta figura? Amb aquestes mans entrellaçades que estan totalment desproporcionades a la resta del cos.
Mira, avui m'ho preguntava. Podria ser una persona que està demanant almoina, però també podria ser com una unió, no? Entre les mans aquestes, en el fons, són un símbol de la unió.
De l'entesa, no?
Sí, de l'entesa, de la concòrdia. Jo crec que el significat únic és, a vegades, amb les obres d'art és difícil, no? I li acaba donant l'espectador, que és qui tanca l'obra. L'artista a vegades vol dir una cosa i nosaltres després ho veiem d'una altra manera. Però, en tot cas, el que m'interessa d'aquesta escultura és aquesta capacitat per deformar la imatge i construir una forma que podria ser, dius, és que és desproporcionadíssim i no té res a veure amb el que és la realitat, diguéssim, del cànon anatòmic, però que això estimula visualment, perquè dius, és veritablement molt la trobo una peça molt potent, molt bonica.
Fabián Rucco, que segurament entra a formar part de la llista de nous descobriments de l'Artur Ramon.
I tant, no el coneixia,
en aquesta secció. Anem a l'última obra que penjarem al museu, va.
Llegan las olas, nuevas olas, medio gordo y calvo.
I a veure, Artur, estem a Mèxic o estem a l'Argentina? Perquè aquesta calavera...
És increïble, aquesta obra.
Sí, ens genera una mica d'intranquil·litat.
Sí, i ara quan sàpigues qui la va fer encara et generarà més.
Digues.
Mira, és un artista que va morir el setembre del 2017. Si vas a internet i cliques Alfredo Portillos i veus la imatge d'ell, ja només amb això ja no cal parlar massa més. Perquè veritablement era un home molt curiós. Era professor de la Universitat de la UNA i que va els seus deixebles quan ara va morir van tenir tots una tristesa enorme, perquè es veu que era d'aquests professors que et marcava. Li deien el xamán de l'arte i vivia i treballava a Boca, a un dels grans barris de l'Argentina, d'on hi ha l'equip de futbol, no? El Boca Juniors. I ell, el que li agrada molt era aquesta cosa de l'experimentació artística amb una certa dimensió religiosa. Ell havia anat de petit als jesuïtes i això es veu que el va marcar moltíssim. Però hi ha un tema d'ell que m'ha sobtat moltíssim, Mercè.
Què? Molt. Quin?
Mira, va decidir fer com una performance, que és els últims anys de la seva vida, això es pot veure per internet i és bastant forta la cosa, es va decidir que el seu cos era un llenç en blanc i que els artistes podien anar fent tatuatges, el podien anar tatuant, amics seus, artistes, i que quan es morís, doncs, li traurien la pell i aquesta pell, com un gran llenç, es subhastaria per donar-ho els beneficis a la lluita contra el SIDA i a la UNICEF.
Com?
És al·lucinant, eh?
És al·lucinant.
Sí, sí,
la pell com un llençol blanc,
com
no?
Com un llenç en blanc, on van gravant coses.
I va passar això?
Mira, ho he estat buscant i la veritat no ho he trobat. També, clar, va morir al setembre del 2017, és a dir, que no fa tant. I no sé com... Perquè, clar...
Vaja, no sé si és molt... Si és molt higiènic, no sé.
No ho sé jo. Mira, he vist fotos de l'inici de quan el comencen a tatuar, perquè el seu fill és tatuador professional, eh? I llavors, clar, a mi em va semblar, d'una manera, em va causar una certa esgarrifança, no? Perquè té un punt com...
Sí, una mica truculent. Sí.
Sí, però després vaig pensar, home, si aquest home està amb el tema de les performances i tot això... Doncs per què no?
Per què
és
no?
A dir, perquè...
Sí, sí.
No?
Portar l'art al límit, a l'extrem, amb aquesta obra d'Alfredo Portillos, i tal com diu l'Artur Ramon, reviseu per internet i trobareu més informació sobre aquest artista, vaja, provocador, no?
Provocador, fixa't aquesta calavera mateixa, que és una crítica que fa als conquistadors espanyols. És de la seva sèrie Vudú a los conquistadores, i veus el cacique aquest muerto por el capitán Jiménez de Quesada por no revelar el lugar del Dorado. És fantàstic.
1538, sí, sí. Crítica social, que també és el que interessa.
Històrica. I sobretot tant. Amb la conquesta d'Amèrica crec que hi ha molta cosa a dir.
I tant. Doncs, Artur, gràcies com sempre per aquest repàs a tres obres, en aquest cas situades a l'Argentina. Ens veiem la setmana que ve. Que tinguis un bon Sant Jordi.
Igualment, Mercè.